un punt. Més de 200 artistes firmen un manifest demanant protecció a la indústria musical dels avenços amb la intel·ligència artificial. Grans noms com Billie Eilish, Nicki Minaj, J Balvin, Stevie Wonder o Rem, a més dels descendents de Frank Sinatra o Bob Marley, han signat la petició que exigeixen a les grans tecnològiques que es comprometin a no desenvolupar eines que puguin substituir músics, cantants o compositors perquè creuen que s'està posant en perill la creativitat humana, perquè la intel·ligència artificial pot robar la veu dels artistes, violar els drets dels creadors i destruir l'ecosistema musical. Parlant de música, d'aquí una hora clavada s'obre la prebenda pel concert que els The Killers faran sorprenentment d'avui en 8, dimecres que ve, a la sala Resmetàs de Barcelona. Les entrades es posen en prevenda als webs de Live Nation i Ticketmaster i demà s'obrirà la venda al públic. El preu és de 85 euros més despeses. El món RQ pot avançar un altre artista que visitarà Barcelona aquest estiu. És Luis Fonsi, que actuarà el 25 de juliol al festival Les Nits de Barcelona, els 25 anys de la seva carrera, i celebrarà. Despacito, respirar tu puedo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás. A més de Luis Fonsi, les gens de Barcelona també comptaran amb altres grans noms com els Pretenders, Juanes, Patti Smith o el Sopa de Cabra. I a Badalona, Abraham Mateo, encapçala el cartell de les festes de maig. Quiero decirte que lo siento que te yo no quiero todo. A Cádiz actuarà el 10 de maig, la nit de la cremada, a l'escenari del Passeig Marítim de Badalona. L'endemà, 11 de maig, hi actuaran els Amics de les Arts. Avui que arriba a les llibreries, el nou llibre del Santi Balmes, el líder de Love of Lesbian i col·laborador cada matí del món, RQ publica Un dia en mi cabeza, canciones para gente no muy normal. El seu primer llibre de no ficció, que barreja música i emocions, planteja com seria viure 24 hores dins del seu cap i a partir d'aquí combina situacions quotidianes amb les seves cançons preferides. De fet, el mateix Santi Balmes explica que el llibre està basat en la secció del Santify que fa cada matí abans de 7:45 del matí aquí al món RQ.
Ha estat doncs molt maco unir doncs tant el que passa pel meu cap com les notícies més estrambòtiques que vaig relacionant cada dia amb música al món, al Santify. Jo crec que és molt distret i que recull una mica l'esperit frenètic d'avui en dia, com quan fem scrolling, doncs he volgut fer una mica un experiment així, aliar-me una mica amb aquests temps que a priori semblen tan dispersos. És un homenatge a la dispersió, però ben entesa.
Ganes de llegir-lo. Un dia en mi cabeza, canciones para gente no muy normal. El llibre publica del Santi Balmes Lundberg i compta amb il·lustracions de Rebeca Elisegui. En cinema, Benedict Cumberbatch i Olivia Colman protagonitzaran una nova versió, atenció, de La Guerra dels Rous. This is the most romantic day of my whole life. 35 anys després que aquesta pel·lícula, inspirada en la novel·la del nord-americà Warren Aldler, s'estrenés per primera vegada, ara tornarà a produir-se amb el títol de El Rose. Aquest cop no la protagonitzaran Michael Douglas i Catherine Turner, sinó Cumberbatch, conegut pels seus papers a Sherlock o Doctor Strange, o Olivia Colman, protagonista a The Crown o a La Favorita, entre d'altres. Els esports, en espera de saber si Luis Rubiales acaba d'aterrar o no a Madrid, fa uns minuts el Mundo ha publicat més detalls sobre el sumari del cas. Segons el Mundo, la Guàrdia Civil creu que Rubiales va desviar prop de 4 milions d'euros de la Federació Espanyola de Futbol a la constructora que suposadament li pagava comissions a canvi de contractes. És aquesta famosa empresa ja Gruconsa que va adjudicar obres com les de la reforma de la Cartuja de Sevilla. Després, per agrair les gestions de Rubiales, li hauria pagat compensacions milionàries a través d'una societat del seu amic Francisco Javier Martín Alcaide, alias Nene. Més coses, avui juguen els rivals del Barça i el Real Madrid als quarts de final de la Champions, el PSG i el Manchester City, respectivament. Quan passin 10 minuts de les 9, el PSG s'enfrontarà al Rennes a les semifinals de Copa. A partit únic hi ha 9:15. El Manchester City de Pep Guardiola juga contra l'Aston Villa en un gran partit entre el tercer i el quart classificat de la Premier League. Per cert, ja està disponible a Netflix el documental Together, Treble Winners, que narra l'històric triplet que el Manchester City va aconseguir la temporada passada. Just another bit of the office. Una sèrie immersiva de 6 capítols que documenta la temporada de l'equip de Pep Guardiola que va guanyar amb el títol de la Premier, la Champions i la Copa. S'hi poden veure moltes escenes inèdites al vestidor, de celebracions i converses entre futbolistes. Per que l'Ajuntament de Barcelona avala que el Barça pugui allargar les obres del Camp Nou fins a la mitjanit, però només un mes. El consistori i les associacions de veïns del barri de les Corts de Barcelona han acceptat concedir 30 dies de prova al Barça perquè de dilluns a divendres treballi en la remodelació de l'estadi fins a les 12 de la nit i el dissabte fins a les 8 del vespre.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
A comptar cotxes des del RAC, com cada matí, amb Carla Buigas. Bon dia.
Bon dia. Circulació normalitzada a la ronda de dalt de Barcelona després que s'hagi retirat de la calçada un autocar avariat. Es mantenen però 7 quilòmetres i mitja retenció en sentit Llobregat. També a Santa Coloma un accident a la B20 complica l'arribada al nus de la Trinitat i també normalitzada la C58 que acumula en aquests moments 3 quilòmetres de retenció en sentit Barcelona. Al Vallès, complicacions a la C16 en el seu enllaç amb l'AP7 per la presència de vehicles al voral i al Llobregat 9 quilòmetres de retenció a la 2 de Pallejà a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, com també a la B23 en el seu pas per Molins de Rei. Pel que fa a la ronda litoral, cues habituals de Sant Adrià a la Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts aquí al món RQ amb una nova exclusiva de Jordi de Planell. És la que va avançar ahir a la tarda al Versió RQ.
Nou escàndol de les clavegueres de l'Estat. Segons ha pogut saber el món RQ, Jorge Fernández Díaz va autoritzar l'espionatge a un objectiu clau de país, Catalunya en miniatura.
La investigació exhaustiva de Planell ha permès que en coneguem tots els petits detalls.
L'Estat espanyol va instal·lar minimicròfons als principals emplaçaments del citat parc temàtic. Minimicròfons al mini Palau de la Generalitat, o bé a la mini Abadia de Montserrat també, també a la mini Llotja del mini Camp Nou, al mini Monestir de Poblet.
Però esclar, quan tot és en miniatura, apareixen un seguit de problemes.
El problema és que els minimicròfons eren tan petits, que després, doncs, bé, per una sèrie de circumstàncies, doncs bé, no els trobaven i encara avui els busquen. Això sí, previ pagament de l'entrada a Catalunya miniatura.
Ell mateix assegurava que avui n'haurien de conèixer tots els serrells.
Tots els mini detalls, demà al Minimón RQ. Informa Jordi de Basté. Vull dir Jordi de Planell.
Doncs Jordi de Basté ens porta tots els detalls avui al Món RQ.
Si una cosa és clara, és que les miniclavegueres de RAC1 estan plenes de minirates. I potser hauré de parlar amb el mini Villarejo perquè els talli la minicua.
Bravo pels companys del Versió RAC1 i bravo pel Joan Torres, que el clava. El clava! Estigueu al cas perquè la setmana que ve potser en Jordi de Planell torna amb una altra minihistòria. Mentrestant, a mi només em queda dir que...
Gràcies.
Això.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 8.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
9 i 9 minuts. Espera un moment que tenim aquí Josep Pàmies de Butxaques, tots plegats aquí. Hola, Ramon Rovira, bon dia. Ferran Casas, què tal?
Pàmies de Butxaques.
Bon dia, doctor.
Bon dia, què tal, Xavier Melero?
Bon dia.
Hola, Anna Gómez, com estàs?
Constipada, però bé.
Sí, estan tots igual. Mònica Hernández, bon dia.
Millor Josep Pàmia que Pàmies, sí, que Xumari Alfaro, no?
Sí.
Bueno,
no
ho sé, no sé, no sé què dir-te.
No he dit perquè com estem entre que l'Anna Gómez està constipada i
estem tots fatal.
Sí, estem fatal. va entrar la Mònica Hernández dient, demà et portaré un xarop de cantant.
Es diu El Jarabe del Cantante. A l'etiqueta hi diu això. El compres a l'herboristeria, qualsevol.
No saps
és
què
un,
porta.
És un xarop, herbes allà barrejades, no ho sé. Però és un xarop bueno, que prenen els cantants...
A mi m'ha sonat una cosa de curandero,
que no,
això.
Que no, de debò. Farem la prova amb el Basté. Recuperes la veu ipso facto.
Sang de serp, cua de ratpenat...
No anem per aquí, perquè...
Bueno, a més, si el Basté Mònica, perdés la veu Mònica, dues setmanes, tampoc
digues,
passaria res.
Sí, no, digueu, digueu per antena, que a mi també m'interessa. Que passa és que el teu és refredat, no? Veig que estàs agafada sí. de nas. Això no és més per cordes vocals, eh? Però si estàs afònica és El Jarabe del Cantante.
I no li pots recomanar res?
I es diu així.
I no li pots recomanar res a l'Anna, doctora?
Ara, vaig pensant durant la tertúlia. Anna, ara et faré un WhatsApp amb unes recomanacions.
D'acord. De totes maneres, la meva filla, que ja saps que és metge, m'he dit que un constipat, una setmana amb medicaments i 7 dies sense. Per tant, que millor que no em prengui res.
Sí. Però això són coses naturals, eh?
Sí, però pel cof m'expenc jo. És un xeropet així per baixar la gola. Conte de la tos.
Sí, escolta, jo me'n recordo que anava a una herboristeria allà a la zona, al sud del país, al sud de la ciutat de Barcelona, que hi havia una herboristeria per allà, quan dic al sud em refereixo a la zona d'allà al Manac, que hi havia una herboristeria, crec que encara hi és antiga, que feien una mena de... Clar, tu dius, escolta, mira, és que em fa mal aquí. Bum, 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 bum. Juntaven 14-15 herbes allà, bum! I realment va molt bé. O sigui, les herbes ajuden molt.
I tant.
Ajuden molt.
I els bafos. Jo, si em permet, Jordi, que conec el Josep Pàmies des de l'Àngela Picasso, perquè era un sindicalista d'Unió de Pagesos molt destacat a l'època dels 80, i una persona força interessant. Com a herborista, jo crec que és bo. El que se li ha anat la olla és intentar curar coses que, evidentment, amb herbes no es poden curar, com l'autisme, càncers, etc. Curar o pal·liar. Però com a herborista...
No posa herbes, eh? És que fa servir un preparat químic...
Sí, però que ell va començar...
Lixiu, tu, no fotis.
Sí, però que entre el blanc i el negre hi ha molts colors. I aleshores ell va començar com a herborista i tenia, i jo crec que té, bona reputació, perquè en quant a herborista és bo. El que passa que quan, des del meu punt de vista humil, se li va la olla, és quan intenta curar malalties greus que no es poden curar amb herbes, amb coses estrambòtiques com, no és lleixiu, és clorit de sodi, i sabeu que la lleixiu és hipoclorit de sodi, és un desinfectant que es fa anar doncs, per llimpiar piscines, etc. Aquí és quan jo penso que se n'hi va una mica a la olla, però a ell, com a herborista...
Una mica bastant.
Però era bastant bo, perquè les herbes, evidentment, són la base de molta base de la medicina. Però, clar, entre pal·liar certs símptomes o certes malalties curar-les amb clorit de sodi, doncs hi ha una distància molt bèstia.
Escolta'm una cosa, són les 9 i 12 minuts. Jo recordo que fa un temps, jo sempre he pensat que quan tu t'equivoques has de demanar perdó, i si no demanes perdó, has d'intentar restituir allò que has fet, si ets periodista, amb el mateix espai radiofònic, amb el mateix espai periodístic de paper o de digital, o televisiu, amb tot allò que havies fet en èpoques pretèrites quan va passar. És a dir, si tu t'equivoques amb una cosa, surts l'endemà a la mateixa hora i demanes disculpes. Això me'n recordo que un dia en Jordi Canyes ho vam estar parlant amb el de Ciutadans perquè va sortir una cosa que era mentida i vaig dir l'endemà, vaig dir, escolta, això és mentida i tal, i vam estar parlant d'aquestes coses, del fet de, bueno, si t'has equivocat, l'endemà has de rectificar, i no, l'endemà o al cap de mesos. Jo crec que el cas de la Mònica Oltra és un pal de paller, és a dir, ja no parlem de l'Operació Catalunya, que això és un tema que, bueno, ni s'ha demanat perdó, ni passa res, ni passarà res. Però el cas d'un nom concret, el de Mònica Oltra, és tan bèstia, és tan al·lucinant el que ha passat amb la Mònica Oltra, que m'agradaria, aviam si podem recuperar el tall del davantal, de fa 2 anys, Mònica Oltra, plorosa, dolguda, indignada, trista, va haver de plegar per l'assetjament mediàtic, jurídico-polític de la dreta i de l'ultradreta amb aquestes paraules.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb les dents apretades. Me'n vaig en les dents apretades perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos què collons va passar en este país. Ganen los malos, ens estan fulminant un a uno, amb denúncies falses.
Fa que així, el letrado Xavier Melero fa aixecar les espatlles, com dient...
Una más.
Una más.
Pues això és permanent, vull dir... La destrucció de la gent, hem parlat algun dia, i aquests procediments, a més, aquests procediments llargs, aquí encara, en un període raonable de temps, s'ha pogut esbrinar que aquesta senyora no tenia cap tipus de responsabilitat delictiva, però bueno, hi ha gent que les seves vides, les seves carreres, els seus patrimonis, la seva projecció professional i pública queda absolutament destruïda. Perquè, a més, no hi ha memòria restitutiva. O sigui, hi ha memòria, la memòria queda fixada, i el que van detenir un dia, entres a Google i la primera entrada que et surt és que el van detenir un dia. Però la restitució de que el van detenir injustament i de que allò no tindria que haver passat i que va ser arxivat i tal, això no existeix. Això no es dona. Llavors, diu, la Mònica Oltra, una infàmia. Escolta, potser molta gent que ens escoltarà ho sap. Qui és la persona més absolta d'Espanya? L'expresident de la Comunitat Valenciana, el Francisco Camps. I la gent potser no ho sap, però l'han absolt de tot. El Francisco Camps, que té una fama de corrupte total al llarg de tota la península, no ha estat condemnat mai, l'han absolt. Sempre, i tots els procediments contra ell han acabat sobreseïts. Si tu busques el Francisco Camps a qualsevol buscador, et sortirà que és un corrupte.
I de cara a l'opinió pública és un corrupte.
I de cara a l'opinió pública és un corrupte. I aquesta senyora...
Ho ha de Colau. Quantes denúncies s'han instruït en els darrers anys?
No ha arribat tan lluny, és veritat. Sí, però
sí,
no...
sí, quantes vegades s'ha imputat a Ada Colau i s'ha anat arxivant
en
tot?
En aquest cas, jo més hi afegeixo un altre tema, que és el tema familiar. És que aquí estem parlant del teu exmarit, que té una actuació, diguem-ho, irregular i fastigosa amb una menor del qual ha estat condemnat a 5 anys de presó i que hi ha un grup de gent, un exprofessor de la FEN, que els que van anar en una època pretèrita a escola, no és el meu cas, però els anteriors sis hi havia la Formació de l'Espíritu Nacional, la FEN, Brazón Alto, doncs un dels professors i també una periodista molt coneguda de l'àmbit de la dreta, l'ultradreta, que és la Cristina Seguí, que és qui van presentar aquesta querella contra la Mònica Oltra, i que va tirar endavant. A partir d'aquí s'hi van començar a abonar els diaris, s'hi va començar a abonar els partits polítics, el PP també s'hi va sumar, va sucaripar, etcètera, etcètera. Joan Baldoví és el síndic de Compromís a les Corts Valencianes, la persona que va substituir la Mònica Oltra. Joan Baldoví, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, i encantat d'estar amb vosaltres.
Moltes gràcies, igualment. Ens trobem davant d'un cas de l'Ofer?
Home, de manual, de manual. Un cas de l'Ofer, perquè entremig de tot este cas han hagut unes eleccions, i cal preguntar-se si Mònica Oltra hagués sigut la candidata, que no va poder ser. Cal preguntar-se quin hauria estat el resultat de les eleccions. Cal preguntar-se, si tot este enrenou, si tot este cas va afectar el resultat de les eleccions, que és en definitiva el que es pretenia, destruir la vida política de Mònica Oltra per a aconseguir afeblir el govern de progressista del Botànic i intentar alterar el resultat. I jo crec que, estos membres de la ultradreta que van presentar aquestes denúncies, pues, d'alguna manera aconseguiren el seu objectiu.
Hi ha algú darrere? Qui hi ha darrere tot plegat? Qui ha orquestrat aquesta persecució?
Home, hi ha una mala persona com Cristina Seguí, que ara mateixa està demandada per haver difós vídeos d'unes xiquetes que van sofrir una violació a Burjassot, una persona condenada diverses vegades, una senyora que va ser fundadora del partit Vox. Hi ha un advocat d'extrema dreta, president d'Espanya 2000, i implicat sempre en operacions molt i molt oscures en el País Valencià, que a més va ser president de les empreses de clubs d'Alterne, una persona molt oscura que fins i tot va anar a fer-li un escratxe a la casa de Mònica Oltra, estant els fills dins, i després hi ha connexions amb empreses que en el Botànic van deixar de, en fi, de tindre la mànega ampla que tenien quan estava el Partit Popular.
Quin paper va jugar la justícia en tot això?
Pues, al meu parer, jo crec que la justícia ha sigut la col·laboradora de tot aquest procés, perquè en l'any 21 el jutge ja diu que no n'hi ha cap indici que apunte a res del que s'està denunciant, i és la pròpia Audiència Nacional la que ordena que es torni a obrir el cas per a intentar una investigació prospectiva. És a dir, Mònica Oltra tenia que demostrar, sense haver cap indici, que era absolutament innocent. Insistís, entremig, arribem a les eleccions sense que això s'hagi resolt. Ampliant-se contínuament el període d'instrucció, llegint-se fins a 48.000 correus electrònics i no trobant cap indici, insistix, sense haver cap indici, se perllonga tot el procés d'instrucció fins que passen les eleccions. I uns mesos després de passades les eleccions, en fi, apareix que efectivament no n'hi ha cap delicte ni n'hi havia cap indici d'allò que es denunciava.
Val, ara... Joan Baldoví, m'agradaria que féssim... Ara parlem del futur. Un moment que anem al present i al passat. Albert Sort, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Albert, tu has agafat els diaris del que deien l'endemà de la dimissió de Mònica Oltra?
De la imputació.
De la imputació, perdó, de la imputació de la Mònica Oltra, el dia de la imputació, de la investigació, i el que diuen avui els diaris. Bàsicament de Madrid, que és on com sempre es va apretar més. Pots fer un resum del que es va dir i del que es diu avui?
Sí, a Madrid tots els diaris de paper conservadors, Mundo, Razón, ABC, tots era titular de portada. Avui, cap titular de portada. El Mundo, tots editorial, evidentment. El Mundo, el titular, Mónica Oltra, dimisión o destitución inapelable. Hace mucho tiempo que debía haber dejado aferrarse a sus cargos por responsabilidad política, pero ahora se trata de un paso inapelable. ABC, per exemple, deia la indignidad del poder. Diu, hoy Oltra es una persona delincuente y es presunta pese a que ella jamás utilizó esa expresión cuando acusaba con pruebas o sin ellas a dirigentes del PP. Alguno de ellos ya ha fallecido como Rita Barberá. A Oltra le corresponde la misma presunción de inocencia que siempre negó a sus oponentes. En su conducta hay indicios de relevancia penal cuando usando su cargo maquinó una red con una decena de funcionarios para encubrir y tapar la agresión sexual de su exmarido. Y la razón... Paco Maruenda deia també a la seva columna, es el fin de la escapada política de Mónica Oltra, no tiene otra salida que dimitir, he defendido siempre la presunción de inocencia de cualquier persona, no dejaré de hacerlo, en este caso es una cuestión de sentido común porque no se puede ser vicepresidenta de la Comunidad Valenciana y portavoz de un gobierno estando investigado por la gestión de abusos sexuales a un menor por la que entonces era su pareja. I després, jo crec que els dos més sagnants són de digitals. El Español, llegir los tres paràgrafs sencers perquè val molt la pena, diu: la imputación de Mónica Oltra por un posible encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por los que fue condenado su ex marido señala el final de la escapada para la vicepresidenta, en la línia del que dèiem. Però diu, una escapada que no debería haber sido tolerada bajo ningún concepto por un Ximo Puig que ayer, con la imputación de Oltra todavía caliente, se resistía a hacer aquello que ningún político supuestamente sensibilizado con los abusos sexuales dudaría jamás en hacer. Pocos editoriales de este diario han sido tan rápidamente sentenciados en la reunión del staff como este, porque la dimisión de Oltra, o su cese por parte de Ximo Puig, está fuera de debate. Cada minuto de más que la vicepresidenta continúa en su cargo contribuye además a extender la sombra de la sospecha sobre el gobierno en pleno, si no de connivencia, si de comprensión con unos hechos que desde luego no la merecen. I Libertad Digital, diari de Federico Jiménez Los Santos i d'aquesta òrbita, diu... Ni una sola voz feminista ha reclamado ninguna responsabilidad política. No ha habido hermana si te creo para la víctima del marido de Oltra. Si el marido de una política de derechas, no digamos ya si hubiese sido Isabel Díaz Ayuso, hubiese sido condenado por abusar de una menor en un centro que dependía de su consejería, no es que hubiese tenido que dimitir, es que se habría tenido que ir de España.
¿Qué dios Baldoví?
Sobretot molt curiós l'últim comentari de Jiménez Los Santos, premonitori, si més no. No crec que canviant els noms avui s'atrevirà a dir el mateix que es va dir. Va ser tota una cacera política en aquell moment, una cacera política que no es dona justament en totes aquestes capçaleres de diaris quan es tracta d'una política de dreta com la senyora Ayuso, i en fi, totalment d'acord amb com ha començat esta peça amb les teues paraules. Tot allò que es va dir en el seu moment i tot el que no es dirà ara d'una persona absolutament innocent al que ha patit tot un calvari, judicial, personal, polític durant aquests anys. En fi, per a reflexionar-hi molt.
Has parlat amb la Mònica Oltra, suposo, en aquestes últimes hores?
Vaig pensar que no era el dia de telefonar, perquè m'imagino que tindria tot. Sí que li vaig enviar un missatge al qual me va respondre. Li vaig dir que m'alegrava moltíssim del final d'este calvari, i desitjava que la vida fera pagar a totes aquelles persones que, sabent que era una persona innocent, li infligiren un mal que jo crec que a hores d'ara és irreparable.
Quan et preguntava això del mal irreparable, en circumstàncies com aquestes que et deuen passar, tens dues opcions. Una, tornar i dir, doncs mira, ara pels meus nassos torno una altra vegada a la política, o l'altra és, després de passar pel calvari que he passat, us aneu tots a fer punyetes, o com dieu, aquí baix, a fer la mà. Dic això perquè no sé, amb la coneixença que té Joan Baldoví de la Mònica Oltra, què creu que decidirà?
Sincerament no ho sé. Sincerament, i en el cor i la mà, no sé. Però seria una bona manera de fer justícia poètica que Mònica Oltra decidira tornar. I si decidís tornar, alguns ho hem dit sempre molt clar. Posàvem la mà al foc per ella, i sempre, sempre, des de Compromís ho hem dit, Mònica té totes les portes obertes en Compromís per a ser allò que ella vulgui ser. Serà una decisió personal, m'imagine que la tindrà que pensar, que meditar de manera tranquil·la. Avui pot ser, no seria el dia de donar aquesta resposta, però des de tot Compromís, sempre ho hem dit d'una manera absolutament categòrica. Uh-huh. Mònica té tot el dret i té totes les portes obertes per a ser allò que volia ser a dintre de Compromís.
Clar, evidentment ja arriba tard per fer cap de llista, per exemple, a Europa, perquè evidentment ja iria tard, però pel que sigui, per exemple, a les pròximes eleccions.
És una decisió que evidentment haurem de prendre tots els òrgans. Nosaltres estem centrats en som un equip molt compacte, intentant que el senyor Mazón passi a l'oposició en les pròximes eleccions, i quan s'acorden les pròximes eleccions, pues, evidentment, jo ho dic i ho referís, totes les portes obertes, totes les possibilitats obertes. Ho haurà de decidir ella, ho haurem de decidir Compromís, però la disposició és absolutament total.
T'ho pregunto d'una altra manera. Per Joan Baldoví, la millor solució pel futur d'ella personal i també del propi partit seria que Mònica Oltra fos la cap de llista de Compromís de cara a les pròximes eleccions al País Valencià?
Te ho responc com ho pense, oui. És una decisió que haurà de prendre ella i hauran de prendre els òrgans de Compromís a mesura que la legislatura avance. Però si em preguntes si això fos una possibilitat, insistís, totes estan obertes, i això també.
Va, cal dir que l'arxivament encara es pot recórrer, i de fet ja Cristina Seguí, aquesta periodista i cofundadora de Vox, ja ha anunciat que ho faran. Temeu que la causa... L'interlocutòria del jutge és contundent, però molt contundent. Però temeu que la causa pugui continuar en el futur o no?
Jo espero que davant de la contundència d'eixa sentència, jo crec que en les 96 pàgines de la sentència ho deixa meridianament claríssim, no n'hi ha cap indici, no s'ha comès cap delicte, la menor va estar sempre protegida i acompanyada. Per tant, jo espero que davant de la contundència d'eixa sentència, este calvari acabe d'una manera definitiva. I jo confie en que les maniobres d'insistir, i ho dic com ho pense, d'una mala persona com Cristina Seguí, no tinguem cap èxit.
Val.
I estaria bé.
Acabo de seguida, només amb un parell de preguntes, si algú a la taula ha de fer alguna pregunta amb en Joan Baldoví, endavant les atxes, eh? La primera és, molta gent dirà, home, és que clar, bueno, molta gent, vull dir, la dreta, dirà bàsicament, home, el que ha passat amb Mònica Oltra i la dreta és el que va passar amb Esquerra, amb Rita Barberà.
Home, no és exactament el mateix, eh? No és exactament el mateix. Rita Barberà no va arribar a ser jutjada en el seu moment, però en tot cas està sent jutjat, per exemple, el cunyat per haver quadruplicat els ingressos del seu despatx mentre estava Rita Barberà. Està sent investigat tot l'entorn familiar de Rita Barberà per un enriquiment que no se sap d'on prové. Moltes vegades diuen que es toca la loteria, però realment són de comissions d'empreses que finançaven el Partit Popular. En fi, no és exactament el mateix. Rita Barberà tenia un govern municipal absolutament corrupte, ha sigut condemnat, per exemple, el seu tinent d'alcalde també per adjudicacions a empreses. En fi, no és el mateix. En el cas de Mònica Oltra es tractava d'una persona que ja no tenia res a veure amb Mònica Oltra, era el seu exmarit. En canvi, tot l'entorn familiar, tot l'entorn pròxim de Rita Barberà o ha estat condemnat o ara mateix està sent jutjat, insistís, per comissions, per adjudicacions il·legals i per cobrar comissions a empreses que han finançat el Partit Popular.
Val, i la segona que tenia és Carlos Mazón, l'actual president de la Generalitat Valenciana, del PP, ahir, en lloc de disculpar-se, deia això.
Pedido perdón a Maite, es un acto que no es de recibo. El no haberle pedido perdón durante todo este tiempo, independientemente de las responsabilidades judiciales.
La Maite és la nena que va ser abusada per part de l'exmarit de la Mònica Oltra. Què li semblen aquestes declaracions al president Mazón?
Pues, després de veure la contundència de l'auto judicial, dient que la menor va ser en tot cas acompanyada, em pareixen absolutament miserables les declaracions del president de la Generalitat. Crec que amb aquestes declaracions no fa honor al càrrec que ostenta. Hauria de ser ell i el Partit Popular, ell, que fa un parell de setmanes en seu parlamentària torna a fer insinuacions sobre Mònica Oltra, hauria de ser ell qui li demanara perdó a una persona que és innocent i que ha sigut atacada i que ha sigut linxada políticament per part del Partit Popular en totes les instàncies. Jo m'he hagut de sentir en el Congrés dels Diputats cris de Oltra quan jo estava parlant. Hauria de ser ell que li demanara perdó a una persona innocent que ha passat un autèntic calvari. I parlant de demanar perdó, podria demanar el senyor Mazón perdó als bombers forestals als quals va acusar d'haver sigut els causants de l'incendi de Montitxelvo. Els bombers forestals encara estan esperant que el senyor Mazón demani perdó. Insistís, unes declaracions absolutament miserables, absolutament indignes d'una persona que ostenta el càrrec de president de la Generalitat.
Qui ha un dubte, perdona, Joan Baldoví, 5 minuts més i et deixo marxar, eh? Però hi ha una... Sí. Hi ha una... No sé, el Javier Melero, que ha portat molts casos i de casos de polítics, que em pot parlar. Cada vegada més... la presumpció de la innocència es converteix ja en presumpció de culpabilitat.
I el polític juga això, a més a més. El polític.
polític juga això, el polític llença les querelles al cap dels seus oponents sistemàticament, als parlaments, a les meses dels parlaments, es voten disposicions als propis polítics que restringeixen encara més la presumpció d'innocència, obligacions de dimissió, de pèrdua del càrrec que cap llei penal del país preveu i que cap jutge no decreta, i ells mateixos utilitzen i intenten treure rendiment polític aquestes qüestions. Vull dir que aquest és un problema creuat quan es produeix aquesta confluència entre el procés penal i l'actuació política, del que tothom, d'una manera bastant barroera i miserable, intenta prendre partit.
I llavors la solució quina seria?
No, la solució, el problema comença en gran part a la política i la solució d'estar a la política, però això de la presumpció d'innocència el que no pot ser és un eslògan, una consigna que només serveix pels meus. Vull dir, els meus són tots, tenen tots presumpció d'innocència, i els altres són tots uns corruptes, irremediables, i en aquest punt estem.
Sí. Ana Gómez, si vols dir alguna cosa?
Sí, no, li volia dir al Xavier que, d'acord, és evident que els polítics ho fan tots i sense excepció. Jo la setmana passada, per exemple, em vaig quedar amb el mal cos perquè quan l'Albert Batalla i d'altres membres de l'Ajuntament de la Seu...
Batalla, és veritat, el de l'Ajuntament de la Seu, sí senyor.
Els van, sí, van entrar a la Guàrdia Civil allí com si fossin assassins, vam obrir el diari, i ara quan els van absoldre doncs hi havia moltes coses i llavors va anar més petit. El vaig posar a l'ascensor a dalt, eh? Però vull dir, que et quedes amb el cos quan amb la notícia és negativa, és a 5 alumnes, i quan has de restituir l'honor d'una persona ho dones més petit. I això estic d'acord, que els polítics ho fan tots i sense excepció de partits, però home, no em diràs que no exculpis a l'aparell judicial, perquè t'acaben de dir ara mateix que amb el tema de l'en Mònica Oltra no hi havia cap indici, cap, i te'n podria fer una retaïla d'altres casos que sense cap indici la justícia ho allarga també, per lo que ja hem dit milions de vegades, perquè està aliada amb una part de la societat i de seguent té ben poc. Vull dir que no m'excloguis l'aparell judicial, que és en part també gran culpable. Els polítics també, eh? I els periodistes, alguns periodistes o alguns mitjans de comunicació que no es mereixen ni el nom de periodista, també. Però no m'excloguis a l'aparell judicial perquè és un còmplice absolutament necessari.
Però no he dit ni una paraula de l'aparell judicial, però hi
entro. No, però sempre que però hi entro. Polítics...
Els jutges d'instrucció no depuren els indicis, cada vegada menys. I cada vegada s'està tornant més excepcional el jutge d'instrucció amb criteri que analitza els indicis i pren una resolució. Pel jutge d'instrucció s'està tornant més còmode. Actuar com un microones que rescalfa els informes de la policia, els hi dona, agafa els informes policials, sobretot d'aquestes unitats d'investigació, els hi canvia el membrete de la UCO o de la UDEF, el del jutjat d'instrucció, ho converteix en resolució judicial i tira cap endavant, i si no tinc raó, ja l'audiència en apel·lació t'ho arreglarà, que jo tinc molta
correcte,
feina,
i tira endavant.
Això és impresentable, vull dir, això, no seré jo qui ho digui, però vull dir, no és un problema de la Mònica Oltra, això és un problema sistèmic. Això és un problema sistèmic.
I viceversa, un jutge d'instrucció, com el cas de Mònica Oltra, diu en l'any 21 que no n'hi ha cap indici, i és la pròpia audiència la que ordena una investigació prospectiva que s'ha allargat durant tot aquest temps. Entremig han passat unes eleccions i tot s'ha resolt, com deia ja en l'any 21 el jutge d'instrucció, que sí que va fer bé la seva feina.
Vull dir que... Efectivament, el que passa és que jo només dic que això és un problema general. Diria, tu saps en el cas... per exemple, qualsevol d'aquests, en el cas 3% que va començar l'Audiència Nacional a l'any 2015, que s'ha fet fins avui 2024, t'ho diré, res.
Res.
És que això de l'Audiència Nacional, potser res. Que Junts per Catalunya tindrà raó, en demanar, perquè l'Audiència Nacional cada vegada empitjora la situació del país, cada vegada pitjor. Fixa't, l'Audiència Nacional, una altra vegada a l'Audiència Nacional.
No, però vull dir-te que...
Des del cas 3%...
Des de l'any 2015...
15, o sigui, fa 10 anys, pràcticament,
Comença el 2015, que ja venia d'abans, venia de Torredembarra
sí. No, comença a Torredembarra.
Comença
a Torredembarra. Amb el pàrquing famós.
Efectivament. 2015, anem a l'Audiència Nacional, el jutge de la Mata, 2015-2016, practica declaracions, se'n va a la Haia o a Holanda amb un destí d'aquests internacionals, que espero que s'ho passi molt bé. És un home molt simple. I s'ha acabat la història. Punt.
Home, és que...
Punt.
La lògica...
Punt vol dir punt.
Punt vol dir a veure si arriba un informe de la Guàrdia Civil de Tarragona, que va arribar quan va arribar i que era exactament el mateix informe de la Guàrdia Civil de Tarragona que hi havia aquí a Torredembarra, i punt, s'ha acabat. I aquí estem.
2024.
Joan Baldoví, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Món-RAC i molts ànims.
Moltes gràcies i esperem que hi hagi justícia.
Esperem que hi sigui, esperem que hi sigui. Moltes gràcies. Que vagi bé, Joan Baldoví.
Adéu, adéu.
Adéu, el síndic de compromís de les Corts Valencianes, va ser qui va substituir precisament a la Mònica Oltra, amic personal de la Mònica Oltra, i que avui ens ha acompanyat aquí al Món-RAC. Ferran, que es volies dir alguna cosa?
Sí, no, Rovira, que no, jo crec que aquí el tema és qui restitueix o, i com es pot fer aquesta restitució, perquè és veritat que en el cas de Mònica Oltra, com va dir ella a la roda de premsa de comiat, diguem-ne, han guanyat els dolents, perquè al final a ella l'han apartada de la primera línia política i es pot deduir, com ha passat en molts altres casos i com ha apuntat el Joan Baldoví, que la caiguda de Mònica Oltra té també alguna cosa o molt a veure amb la pèrdua de la majoria de l'esquerra al País Valencià. En tot cas, també és veritat que tampoc en el moment en què cau Mònica Oltra i deix de ser vicepresidenta i portaveu del govern valencià, l'aleshores president del País Valencià, Ximo Puig, del Partit Socialista, va fer grans escarafalls o va posar la mà al foc per ella, més aviat al revés, més aviat la va empènyer a prendre aquesta decisió. I, de fet, en aquella en roda de premsa del guanyen els dolents, ella també va lamentar l'actitud dels seus socis de govern, en aquest cas dels socialistes. Jo crec que estem davant d'un cas de Loufer que és evident i que també ho hem vist amb altres polítics, ho hem vist amb els polítics independentistes, ho hem vist també en el cas d'Ada Colau, amb determinats sectors econòmics promovent querelles constants quan era alcaldessa de Barcelona per mirar de desacreditar-la, i això m'importa pensar que el que cal és, no sé com perquè no sóc un expert ni tan sols sóc jurista, però estic d'acord amb l'anàlisi que feia l'Anna, que cal una reforma a fons del poder judicial perquè no es pugui usar políticament i de forma tan matussera, més encara quan no hi ha cap indici. Segurament hi hauria d'haver doncs alguna mena de limitació temporal de la instrucció, i més encara, sí, sí, però van prorrogant, van fent allò, clar, van fent, clar, la limitació, sí, ja hi és, però quan tu tens la possibilitat d'anar a prorrogar-la pràcticament de forma il·limitada, però jo crec que una instrucció que no obté, que no avança, que no obté proves, no? El cas aquest del 3%, que tu has dit, doncs amb anys no s'ha mogut un paper, no s'ha avançat en res, i clar, després trobar-se a la interlocutòria aquesta de Mònica Oltra de dir, no hi havia cap indici, no hi havia cap prova, però va ser necessària aquesta instrucció perquè es pogués demostrar la seva innocència, quan, home, si de cas el que s'ha de demostrar és la culpabilitat de la gent.
Aviam, deixeu-me 3 minuts, va Ramon Rovira de seguida, és a la publicitat, i estem pendents de l'arribada a l'aeroport de Barajas d'un avió, encara no, d'un avió procedent de Punta Cana. I la pregunta és si viatja en aquest avió Luis Rubiales.
Això és ja...
Això és drogadura.
Per fi,
això
ja veu l'interès.
Això és fentanilo.
Amb la nova PAC invertim en el sector agrari perquè apostem pels joves agricultors. Per les dones, apostem pel futur. Apostem pel nostre camp. Apostem per un dels principals eixos de la nostra economia. Apostem per allò que és nostre. Sol·licita ara els ajuts de la nova PAC. Junts apostem per tu. Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Govern d'Espanya.
Pots trobar la tranquil·litat escoltant això. O contractant amb Naturgy un preu fix de llum durant un any sense permanència ni haver de contractar serveis addicionals. Perquè amb Naturgy tens la tranquil·litat d'un preu transparent. Truca ara al 933 11 99. Naturgy.
Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns! I els dijous també!
Eurodreams, el joc de loteries i apostes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Ja falta poc per la gala dels Premis Drac.
La nit en què els premiats brillen amb llum pròpia, en rebre l'escama de drac, obra de Missouri, que simbolitza la tenacitat i l'esforç necessaris per assolir les grans fites.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
celebrem les grans fites dels guanyadors dels Premis Drac amb els guardons de Missouri, marca referent d'alta joieria contemporània fundada per Unió Suïssa.
Estimats clients, s'ha trobat als seus lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a objectes perduts.
És meva.
No, no, és meva.
Meva, meva, meva.
No, és meva.
A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser...
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El per què de tot plegat.
Bueno, són les 3:15 del matí. Jo us explico... Jo sé que si us explico als oients que esteu sintonitzant en aquest moment al món RQ, ja sabeu que jo, a vegades, no fa falta que us expliqui la meva vida perquè ja comprareu el National Geographic, però sí que puc explicar que hi ha coses que m'agrada explicar de les coses que passen en directe en un programa de ràdio. Jo aquest matí, quan he arribat, li meto un missatge a l'Anna Pastor, que avui entrevista aquesta nit, amb una entrevista enregistrada ahir a Punta Cana, a Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol, a la sexta partida dels quarts d'11, aquesta entrevista enregistrada, i li dic que volia parlar amb ella. Està desconnectada perquè està volant, tot i que al segle XXI pensava que ho faria i no ho ha fet, que és que es pot pagar wifi als avions transoceànics, però ella no ho ha fet. Està arribant, Anna Pastor, no sabem si en el mateix vol o no, però hi ha indicis que Luis Rubiales efectivament està tornant. Per què? Me recordo que a l'escola deien, cuando, ho dic en castellà perquè se'm va ensenyar en castellà, que és quan ves humo, indica que ha habido fuego. Llavors, hi ha coses que estan passant a l'aeroport de Madrid-Barajas que fan pensar que Luis Rubiales està volant en aquests moments cap a Madrid. Allà, a l'aeroport del Prat, Roger Perciba. Hola, Roger. Barajas. Roger Perciba, a Madrid. Què tal? Mira. Presta atención. En los monitores.
Sí, doncs...
El vuelo puede sufrir cambios.
Estem precisament mirant els monitors d'aquesta terminal 1 de l'aeroport de Madrid, de l'aeroport de Barajas, i estem veient que el vol que ve de Santo Domingo, que és un vol d'Air Europa, arriba a les 11 del matí. Aquesta és l'hora prevista segons les pantalles d'aquesta terminal. A la porta número 1 d'arribades, que és per on arribaran els passatgers procedents de Santo Domingo, hi ha un ambient normal, és a dir, el clàssic ambient de familiars, amics o aquests treballadors d'empreses, de conductors de vehicles que van amb l'iPad, amb el nom de la persona que esperen. Hi ha una certa... Hi ha una presència policial certament sospitosa per ser una arribada normal, perquè hem comptat fins a 8 policies, però més aviat jo tinc la sensació que és per controlar el que pugui passar amb el revolt dels mitjans de comunicació, perquè hi ha força mitjans de comunicació que també estan aquí a la porta de la sala 1 de l'aeroport de Barajas.
Va. A les 11, diu, posa 11:00 o...
11:00. Ha anat canviant, ha anat fluctuant al llarg del matí, perquè primer era a 11:15, a les 8:15 del matí aquest vol havia d'arribar a 11:15. Doncs de moment ja acumula 15 minuts de retard, tot i que no ho estipula així, no posa que està retrasat, és a dir que arriba puntual segons aquests panells.
Val. Escolta, fem una cosa, Roger. Anem informant, i tot allò que vegis, sota que sigui sospitós de ser informatiu, és a dir, un augment progressiu de forces i cossos de seguretat de l'Estat, o molts mitjans de comunicació, o un serre bombori, ens ho fas informar, i evidentment a partir de les 11, micròfons oberts per seguir. Que un avió aterri a les 11 no vol dir que els passatgers surtin a les 11.
Exacte.
Perquè depèn de quina companyia volis i a quin aeroport aterris, et poden fotre allò que és una de les grans tortures de la història de la humanitat en el present, que és que et deixin del finger i et col·loquin amb aquests autobusos espantosos, aquestes guagues que no arriben mai i que són insuportables.
Però si vas al final de l'avió s'agraeix.
Sí, bueno, jo... Ah, sí, esclar, també.
Clar.
Bueno, escolta'm una cosa, doncs anem parlant, Roger?
Molt bé, fins ara.
Val, fins ara. Estava mirant ara si... Perquè hi ha l'opció de veure-us en temps real els avions i aquestes coses. La tecnologia et permet unes coses memorables. D'aquests moments parlem de Luis Rubiales també, però Ramon Rovira havia de parlar del tema de Mònica Oltra, si tornarà o no tornarà al món de la política. Ramon.
No, bàsicament, fer un preu tres de consideracions. Una primera, el que li va passar a Mònica Oltra era un pla polític absolutament dissenyat per una dreta que havia perdut el poder en un moment, diguem-ne, de corrupció i fangar com mai es havia vist. Recordem lo que eren aquells moments, l'any 2020, el tema dels anys previs, el pacte del Botànic, el tema del Partit Popular al País Valencià. Hi havia José Luis Olivas, que havia sigut president, que havia sigut processat, hi havia Eduardo Zaplana, que encara té una trellonga de processos pendents. Efectivament, té raó el que diu en Xavier, en Paco Camps, que no li han pogut demostrar, però déu-n'hi-do també els judicis als quals s'ha hagut d'enfrontar.
Tot
però
en sol,
que...
eh?
No, sí, 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 no.
No li han pogut demostrar,
però,
no em val, eh?
Però més, efectivament, tots absol. Però no els altres. No, els altres, que en condemnes fermes fins i tot. Però és que no acaba aquí, això, perquè això anava també amb la Rita Barberà a l'Ajuntament de València, com ha dit ara en Joan Baldoví, venia de les diputacions, un altre fangar absolut. Recordeu el cas,
Fabra, no?
Recordeu el cas del senyor Fabra, que va ser aquell senyor que deia dient «Voy a llevar a mi nieto a ver el aeropuerto que el abuelito tiene en Castellón», un aeroport en el qual, per cert, no hi aterraven avions. No sé ara com deu ser, però en aquell moment no aterraven avions. És a dir, estem parlant d'un fangar descomunal que hi havia al Partit Popular en aquells moments. Ara, amb aquestes que arriba el pacte del Botànic i arriba els partits d'esquerres al poder. I allà comença una operació d'acoso i derribo, de la qual n'és la principal protagonista, Mònica Oltra. I troben una cosa que no tenia ni cap ni peus, ni s'aguantava per allò, entre altres coses, perquè era un exmarit, i que ella, efectivament, amb aquest tema, com ha quedat demostrat, no hi tenia res a veure, però és la troben la balda feble, i amb això tenia raó, em sembla que ho deies tu, Xavier, troba la balda feble de la coalició. I Ximo Puig no actua donant o fent costat en aquests moments, entre altres coses perquè vés a saber si aquí darrere encara sortirà alguna cosa, ja no et dic en un cas de pedràstia com és del que se l'acusava en aquells moments i que tothom vol sortir-lo el més ràpid possible. Bueno, tot això és història. El problema que és, ningú pot restituir el bon nom de la Mònica Oltra. Que la Mònica Oltra torni a la política, no en tinc ni idea. Potser sí, això que en el gremi, diguem, el bitxo que pica i que d'alguna forma sempre el porten a dintre els polítics i malgrat les putades que els hi facin sempre volen tornar, ho farà. Ara, jo el que em pregunto en aquests moments és, escolta'm, i ara que tenim alguns coneguts que es volen dedicar a la política, això de dedicar-se a la política? Però és que s'han begut l'enteniment. Que la gent que es vulgui dedicar a la política, per, honestament, quin sentit té? Acabaràs fatal sempre, o la major part de les vegades acabaràs fatal, ja no tu, la teva família, els teus coneguts, la teva gent amiga, investigats, retremenats. Ahir mateix algú deia, no, així ara serà molt divertit perquè podrem saber, quan aquesta gent es presentin a les eleccions, el seu patrimoni personal. Oh, escolta'm, a mi em sembla, sincerament, el patrimoni personal que pugui tenir en Tomàs Molina, posem per cas, que haurà de fer-ho. Haurà de fer declaració de béns, en Tomàs, si es presenta a les eleccions, haurà d'explicar quins són els béns amb els quals es presenta. A mi m'importa tres pitos i quart del segon. En Tomàs és un tio que ha treballat tota la seva vida, que pot tenir els diners més o menys, no ho sé, i que diu en Tomàs, diu qualsevol altra persona que s'hi dediqui, eh? L'Anna Navarro, una altíssima executiva de Silicon Valley que ara es presentarà a les eleccions, que suposa que s'ha guanyat molt bé la vida i, per tant, com veiem el patrimoni que tens, posarem tots les mans al cap. Oh, fixa quines coses. Tot això està portant a que la gent digui, escolteu, ja us ho fareu. Jo, sincerament, no entenc com encara hi ha gent que li té sensació, que té vocació per dedicar-se a la política.
I després hi ha gent, Ramon, com l'Albert Batalla, que mencionava abans l'Anna Gómez.
Exactament.
Que era un polític vocacional que va estar uns anys d'alcalde de la Seu. Ara parlava amb ell i li deia, tu hi tornaries, ara que ja s'ha demostrat que tots els delictes de malversació, de frau de subvencions, etc., que li havien imputat suposadament, tot ha quedat arxivat. Ella em deia, jo ja vaig anunciar que no tornaria perquè tancava una etapa. Diu, però no és només com es restableix la teva honorabilitat, és és com he conviscut durant 5 anys amb aquesta ombra de sospita de si era un corrupte o no. Qui vol donar feina a una persona o un presumpte corrupte? Llavors, però, Mònica, com afecta el teu entorn? És el que
exacte,
em deia
Mònica, ell. És que aquí hi ha la segona part de la qüestió aquesta. A banda del fet personal, sí, és que el sistema està fent que això de la política ningú s'hi vulgui dedicar, no, en bones condicions, sí, perquè arriba un moment en què dius, escolta'm, jo quedo conya d'anar a buscar-me la ruïna professional i personal de la meva vida amb aquesta situació. El cas d'en Tomàs. Si en Tomàs Molina no surt elegit pel anar al Parlament Europeu, com queda la seva situació TV3? Estem parlant d'una televisió pública. Pot tornar a fer la feina que feia anteriorment?
Clar.
Legalment sí.
Clar.
Legalment sí.
Jo l'únic que, l'únic que em costa d'entendre és que durant la... És a dir, si n'hi ha prou de deixar la pantalla fins que se sàpiga si entra o no entra. És a dir, si el normal no seria que el partit, que Esquerra, s'encarregués de pagar-li el sou que té a TV3, o el sou que correspongui, el que vulguin o que acordin, durant el mes de la campanya electoral, perquè ell no es vegi amb la tessitura d'estar amb una redacció on és cap de meteorologia.
Sí, clar.
De fet, no sé si ho farà, però la llei preveu que si et presentes de candidat en unes eleccions, et pots agafar una excedència de retorn obligatori.
O allò que diu permís.
Un permís per poder fer la campanya electoral.
Sí, però jo dic que continuarà.
Sí, sí, jo tampoc
bueno, això... Bueno, dic que continuarà, entre altres coses. Me diuen que el que farà serà agafar-se les vacances durant la campanya electoral i que, per tant...
Va,
això és el que em diuen, eh? Tampoc jo vaig parlar amb ell, quan es va anunciar-ho, vam tenir un moment de conversa i tal i qual. Però, sincerament, jo vaig a la major. Qui cony pot tenir cap mena d'interès en dedicar-se a la política amb
aquestes
condicions? Sobretot
quan tots els professionals que em venen al cap, que s'han dedicat
surten
a la política,
malament.
Han acabat... Tots
sí,
malament.
Sí, senyor.
Tots,
una
tots,
cosa...
Si voleu,
bueno, un cosa...
Tots no, tots no. Hi ha
l'astronauta... Per exemple,
hi ha experiències bones.
El nostre amic, el dimecres, el Francesc Marcàlvaro comentava... Bueno, quan li vam dir, però com et fots aquí? Perquè li vam preguntar això, com et fots en aquest merder? Ell va contestar que, bueno, que volia ser... És a dir, una persona tan políticament activa en el món dels mitjans de comunicació, com el Francesc Marcàlvaro, que sempre ha fet política... Doncs viure els toros, des d'allò que diu els toros, des de la barrera, sí, és a dir, poder veure allà a primera línia. Sí, és veritat,
sí,
però
sí,
és clar, però és que per tants altres, Pilar Calvo, sí, sí, a Junts per Catalunya, una persona que ha treballat amb ella, és una persona encantadora, i a Madrid.
Sí, sí, l'Eduard Pujol.
L'Eduard Pujol.
L'Eduard Pujol, déu-n'hi-do, el que ha passat a l'Eduard Pujol,
sí, és clar,
per dedicar-se a la política.
I segurament, si no s'hagués dedicat a la política...
I espera't en el bon sentit de la paraula, vull dir, que...
L'aigua que baixa.
Sí, sí. Exacte.
En tot cas, sí que és veritat que jo crec que, en general, s'ha d'agrair la voluntat de servei de la gent que són professionals i que normalment doncs, són professionals d'èxit, com el Tomàs Molina, o com l'Anna Navarro, o com abans parlàveu del Francesc Marcàlvaro, o de moltes altres incorporacions, que fan aquest pas des de la voluntat de servei a la política, no? Perquè immediatament, malauradament, es veuen assenyalats, es veuen criticats, té després un retorn professional difícil, efectivament, com deia el Ramon, en el cas de Tomàs Molina, anirà de número 4 a la llista que Esquerra comparteix amb el BNG, amb Bildu i amb els sobiranistes.
Té molts números per entrar.
Actualment tenen 3 eurodiputats, si no vaig errat. Pot ser perquè el moment polític d'Esquerra no és tan bo com l'any 2019, però el moment polític del BNG i de Bildu és molt més bo que el 2019. Per tant, l'aportació de vots que faran aquests dos partits, en teoria, haurà de ser molt superior de la que va ser el 2019, i també hi ha doncs, els sobiranistes balears que també faran una aportació de vots. Pot ser que surti, però no ho té garantit.
No, no, no. Hi ha una altra cosa, Ferran, que també em sembla molt interessant amb això que esteu dient, que és... Això passa una mica com a la literatura. Que és que hi ha els que són escriptors i hi ha els autors que són mediàtics, per entendre'ns, no? És a dir, i llavors que hi ha els polítics, hi ha els que no són polítics però que entren en el món de la política. És a dir, l'altre dia hi havia un tuit d'en Jordi Soler, d'Esquerra Republicana, sí, que ha estat fent feina a...
Que ara molta gent ha descobert que és un gran
eurodiputat. Que existia, efectivament.
Ha descobert que és un gran eurodiputat.
Fins i tot en el seu propi partit.
Feia molta gràcia, era una mica teatral, veure alguna gent agraint, bueno, el millor eurodiputat que hi ha hagut, la gran feina. Penses, home, vull dir, no sé...
Podríeu haver dit abans.
Perquè durant uns anys, els únics eurodiputats que existien, semblava que eren els de Junts.
Sí.
Però resulta que Jordi Soler era un gran eurodiputat.
Però ja n'arriba també.
Per part d'alguna gent que feia tuits aquests dies, només existien els eurodiputats de Junts, i de cop com un bolet, surt un eurodiputat que es diu Jordi Soler.
Doncs Jordi Soler treu aquest que és l'altra gran pregunta, que si s'ha d'avançar amb un polític, aquesta és una altra. És a dir, que això passa a tot arreu, eh? És a dir, tots els que han entrat substituint algun polític.
Sí, clar. No, i després també hi ha el com s'adapta. Per exemple, en el cas del Francesc Marc Álvaro, jo no vaig tenir cap dubte i crec que el temps em donarà la raó de que ell s'adaptaria bé a la política, perquè ha estat molts anys periodista polític, per tant, coneix els codis i coneix com funciona la política. En canvi, sempre et genera més dubte aquella gent que no coneix o que no està familiaritzada amb els codis i amb la forma de fer de la política, perquè poden tenir experiències molt dolentes, per exemple...